Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 7 minuts, déu-n'hi-do, no? La quantitat d'assumptes que han arribat a donar-se cita en aquesta tertúlia al llarg dels darrers 60 minuts, amb una jornada molt complicada, com veuen, perquè es donen la mà incendis, es donen la mà aquesta situació terrible que la calor ha generat i que provoca un efecte a continuació, que és el d'obrir les finestres. Estem segurs, no?, que hi ha molta gent d'entrada que té aire condicionat, però també hi ha molta gent que no. I també hi ha molta gent que, donada la factura elèctrica aquests dies, s'ho pensa i molt, no?, per posar l'aire condicionat. Jo no sé si vostès ho saben, demà hi haurà una concentració veïnal a la plaça de Sant Jaume de Barcelona que té com a objectiu justament aquest, no?, denunciar que no poden dormir, que obren les finestres i que han vist com els seus carrers es transformaven de mica en mica i cada vegada hi havia més terrasses i cada vegada hi havia més gent i cada vegada el soroll, diguem, pujava de decibels i això convertia la situació en una realment malson a l'hora de dormir. Avui el que hem fet és citar al nostre estudi persones que formen part d'alguns d'aquests barris. N'hi ha tot un seguit de punts. Abans ho parlàvem dins la nostra tertúlia que l'Ajuntament ha trobat 11 punts conflictius realment des del punt de vista del so a la ciutat, del soroll, més que del so, del soroll a la ciutat. I que, clar, combinar el dret a l'oci amb el dret al descans, doncs aquesta vegada més que mai sembla que sigui molt complicat. Miquel Prats, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
El senyor Prats és membre de la xarxa veïnal del Raval.
Correcte.
Què és aquesta xarxa veïnal?
Bueno, és una xarxa, que és una associació de veïns del Raval, que, entre altres coses, tenim comissions que es dediquen a moltes coses i fa un temps n'hem decidit fer una comissió del soroll, que li anem dir nosaltres, i n'hem començat a treballar a nivell del Raval amb la nostra problemàtica, que així després, si vols, la comentem, uh-huh. I ha arribat a un punt de manera totalment amateur, via Twitter, via les xarxes socials, sense gaire estructura, però sí molta recepció per part d'altres veïns de la ciutat que tenen problemàtiques similars a les nostres. N'hem aconseguit convertir-nos en una altra xarxa, que és la xarxa veïnal contra el soroll.
Déu-n'hi-do, xarxa veïnal contra el soroll, que ha anat a més, no?, aquest soroll, diríem, no? Ara estàvem fent la introducció del tema. Sembla que el tema dels decibels cada vegada va a més a la ciutat de Barcelona, no?
A veure, hi ha una problemàtica, que és el soroll, diguéssim, de trànsit, cotxes, així, que nosaltres d'entrada no toquem, vull dir, no és un tema que dominem. Nosaltres ens centrem més en el que és el soroll produït, sobretot pel tema de l'oci, pel tema de l'incivisme, pel tema de l'abús de l'ocupació de l'espai públic, i ja et dic, bàsicament no ens dediquem més a aquesta qüestió, per dir-ho d'una manera humana, no tan mecànica.
Ja. Tenim dues persones que ens han vingut a veure del carrer Enric Granados. Isabel Duran, què tal? Bona tarda, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi Badia, què tal, Jordi?
Bona tarda.
Membres de SOS Enrique Granados. Per què SOS Enrique Granados, Jordi?
Bueno, una mica la mateixa paraula ho diu, no? És un crit d'ajuda a solventar una mica la problemàtica que tenim al nostre carrer. Un carrer, ara ho estàvem parlant, 114 edificis de vivendes i 117 llicències avui, a dia d'avui, de terrasses.
M'ha creat molt l'atenció, Isabel, que quan ens saludàvem em deien 117. Jo deia, no, 116. Em deia, no, tenim una terrassa més a partir d'avui, no? És una cosa que va més, clarament, no?
Sí, la veritat és que jo a vegades dic que si ho diem no ens creuran, perquè 117 per 114 un pensarà, pues, no pot ser, no? No pot ser que hagi més terrassa que finques. Pues sí, jo mateixa no m'ho creia, ho he tingut que comptar i surt aquest número, és brutal.
És veritat que en els últims anys el carrer Enric Granados ha fet una transformació des d'aquest punt de vista veritablement espectacular, no? S'ha omplert de terrasses, de restaurants, de tot, no?
Totalment. L'Ajuntament inclús ens dona com a exemple del carrer a no seguir l'exemple a nivell de ciutat, perquè tothom ens diu que a part de que serà molt difícil tornar enrere, ens donen com un carrer perdut totalment a nivell de de llicències i d'ocupació de l'espai públic.
A l'altre costat del telèfon tenim un representant d'un carrer proper, Enric Granados, com és el carrer Aribau. Jordi Cardona, què tal? Bona tarda, senyor Cardona.
Hola, bona tarda.
Quina situació tenen al carrer Aribau pel que fa al soroll?
Doncs tenim una situació molt similar a la que es dona Enric Granados, perquè també doncs, el soroll nocturn i les terrasses són el dia a dia, o millor dit, la nit a nit, de cada setmana. Ja no hi ha descans ni els caps de setmana, i ni els dilluns, ni en cap moment. Jo voldria fer un comentari perquè crec que aquest és un problema d'una arrel ètica profunda. Perquè si bé hi ha un dret a l'oci i a guanyar-se la vida, sense avarícia, a guanyar-se la vida d'una manera normal, hi ha un dret que està per sobre de tot, que és el dret a la vida i al descans i a la salut de les persones. I aleshores, si el plantejament no es fa des d'una perspectiva ètica, el tema és d'una perversió extraordinària. Per tant, jo crec que el plantejament que ha de fer i que ha de fer les polítiques municipals, i fins i tot apel·lant a la consciència de les persones que en fan ús tant com a negoci com a oci, doncs que aquest dret al descans i el dret a la vida i el dret a la salut està per sobre de tot. Per tant, el primer que s'hauria de fer és plantejar com aquestes activitats es poden fer garantint aquest dret supra de les persones, al descans, a la vida i a la salut.
Veuen vostès que tenim tres barris representats, podrien ser més, perquè podríem parlar de la Barceloneta. L'estiu passat l'incivisme que van patir els veïns va arribar al punt que van haver d'implantar guàrdies veïnals amb balcons i amb finestres, segur que vostès ho recorden, a més mantenen la seva lluita per una vida, ens deien, a la qual no tinguin lloc les orines, els crits, etc. No? Les places de Gràcia és un altre dels llocs potents, el Raval i el Gòtic, com ara dèiem, el carrer Enric Granados, el Poble Nou. Poble Nou, de mica en mica, també està veient com s'incrementa el nivell de decibels als seus carrers. De fet, s'ha creat el que anomenen els veïns el triangle golf del Poble Nou, que sembla que realment s'està convertint en un dels grans cavalls de batalla, perquè la festa comença el dimecres i dura ben bé fins diumenge a la nit. En fi, que és una situació molt complexa, sembla, Miquel, cada vegada més transversal dels diferents barris de Barcelona, que és el que ha fet que vostès, des de diferents punts de la ciutat, es posin en contacte justament per aquesta concentració que demà hi haurà a la plaça Sant Jaume de Barcelona, no?
El tema és que ja dic, cadascú s'ha presentat en aquesta concentració amb les seves reivindicacions. El motiu comú és aquest, no so, sinó soroll que no permet descansar. I és veritat que cadascú, un cop ens hem reunit, hem vist que teníem problemàtiques diferents, però que portaven, per exemple, estaves parlant d'això del Triangle Golfo, són uns companys que han vingut a algunes reunions, allà tenen un efecte que és completament nou. És una cosa que fins ara no existia. A Poble Nou, per exemple, la gent va amb els seus cotxes particulars, obren el capó, les finestres, posen música i fan botellot en uns carrers que no estan, vull dir, en cap moment. Tu pots dir, hi havia el ratmatat, hi havia... Potser aquí hi havia una problemàtica, però aquesta problemàtica que tenen ara els del Triangle Golfo és una problemàtica que mai havia estat sobre la taula.
Arrel
de la
pandèmia... Tot arreu, vaja, tot arreu, no?
Bueno, i a més són carrers que potser no estan molt transitats, bueno, però la pròpia xarxa, diguéssim, l'estructura del barri del Poble Nou són carrers que no tenen molt de trànsit, i de cop i volta són gent que s'han trobat amb una problemàtica X. O, per exemple, nosaltres al Raval, a part del botellot i a part de les terrasses, que també tenim una problemàtica, tenim una particularitat, el tema dels skates. És un tema que no s'ha tractat gaire, però cada skate que passa pel carrer arriba a un volum de 70, 80, 90 decibels. Sí. I és com que cada 10 minuts passa un skate i una sola persona és capaç de despertar tot un carrer. Deixa que doni una xifra i després si...
Ui, tant, i tant.
Mira, nosaltres, per exemple, al carrer Joaquim Costa, utilitzem dades oficials perquè no hi hagi mals entesos, perquè si anem amb els nostres sonòmetres amb els mòbils, poden sortir dades que són una miqueta, diguéssim, podríem dir que són transversades. Però bueno, al carrer Joaquim Costa hi ha un sonòmetre. Les dades oficials de l'Ajuntament és que durant l'any passat, la mitjana de decibels d'aquell carrer, que és un dels 11 carrers més sorollosos de Barcelona, la mitjana era de 68 decibels. 68 decibels vol dir, és com si nosaltres ara, això que està símil, un aspirador obert fa un soroll de 70 decibels. És com si nosaltres tinguéssim ara aquí un aspirador obert. Continua. Les 24 hores del dia, 365 dies. Què ens passa? que llavors l'Ajuntament qualifica els barris segons unes, uns barems que ells tenen. Nosaltres, perquè ens entenguem, som B2. B2 vol dir, no, no sé el que vol dir, però vol dir que els decibels que podem tolerar són 70 decibels. Si la mitjana em diu que són 68, vol dir que segons l'Ajuntament sempre estic per sota del llindar tolerable. O sigui, l'Ajuntament acceptaria que viguéssim tot el dia amb un so, no infernal, però un so realment que és com una aspiradora. Si agafem les dades de la Generalitat, ens baixa aquest llindar a 65 decibels. Què vol dir? Que estic tots els dies de l'any, totes les hores, per sobre de la mitjana permesa. I si baixem a nivells de l'OMS, que ho situa 55 pel dematí, 45 per la tarda, estaria com 15 o 16 decibels per sobre del que permet l'OMS. I actualment, les zones tensionades pacificades, no me'n recordo exactament
sí, el nom. Soroll, sí, sí.
Tensionades,
les qualifiquen les que estan per sobre de 3 decibels. Jo t'estiria parlant inclús de quantitats de 10, de 15 i de 20 decibels tot el dia, no una estoneta, sinó tot el dia.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quina situació, no? Vostès demà van a la plaça de Sant Jaume.
Sí.
Tots plegats, eh? Totes aquestes associacions. El missatge és per l'Ajuntament? I quin és el missatge?
Sí, miri, si em permet, aquí vull intervenir, perquè la recepció que hem tingut, i parlo específicament d'aquesta zona del carrer Ibau, entre la Gran Via i el carrer Aragó.
És on passa tot, no?
S'ha convertit en un lloc infernal, no? Sí, sí. En quant al soroll i en quant a l'ocupació de la via pública, etcètera, etcètera, no? Jo tinc que manifestar públicament que la recepció que hem rebut els responsables d'aquesta zona de l'Eixample, de la dreta de l'Eixample, i pel regidor concretament, ha estat sempre positiva, sempre des d'aquesta perspectiva de la sensibilitat. Sí. Però jo també crec que ha arribat un moment per parlar clar i exigir aquestes actuacions que tinguin aquest marc ètic que jo parlava. Jo crec que si no és així, si no s'executa des d'una perspectiva ètica amb determinació, l'exercici de la política no és ètic. Llavors tenim un altre problema. Jo he manifestat públicament en més d'una ocasió que la nostra perseverança serà infinita, però la nostra paciència i no pot ser-ho. Ha arribat un moment que, com diuen els companys, això s'ha convertit en un infern i és absolutament insostenible. I està en joc la nostra salut, està en joc les nostres vides i això no es pot plantejar com una taula rodona amb la qual ens asseurem per negociar. És a dir, primer defensem aquests aspectes i després mirem de quina manera l'oci i el guanyar-se la vida amb dignitat doncs és possible amb aquestes premisses.
L'Isabel volia dir alguna cosa, no?
No, sí, volia dir, bueno, més que res volia contestar el que has demanat, no? Quin missatge demà volem fer passar. És que a mi em fa ràbia de tenir que fer passar un missatge tan evident, perquè penso, ara venim aquí, pensava, però què vinc a fotre jo aquí, dir coses tan evident com que no es pot dormir si hi ha soroll. O sigui, menjar, tant menjar com dormir, són coses essencials per al ser humà, estaràs d'acord amb mi, no? Estaràs d'acord
amb mi? Sí, clar, per això estem fent aquest programa.
I tu penses, és una pregunta que et faig, una pregunta retòrica, però tu et penses que si hi haguessin una activitat en Barcelona, una activitat lúdica, que provoquessi gana a la gent, no es prohibiria? O sigui, ara és una activitat que el que provoca és que no podem dormir. Però si hi hagués una activitat qualsevol, no el pas d'una ambulància, que això és una activitat necessària per la gent perquè puguin salvar vides, no? Ni una activitat, jo què sé, com el pas de les escombraries. Si hi hagués una activitat que produeixi, és una cosa, és un plantejament una mica absurd el que faig, però té la seva lògica, és per dir que tant dormir com menjar són coses essencials. Llavors, el missatge que volem fer passar demà és que dormir és essencial, però qui no ho sap, això? Els polítics no ho saben? Els restauradors no ho saben? Tothom ho sap, això? Llavors, és una mica de fer un crit, però el crit no serà un crit fins que no hagi una orella per sentir-ho.
Què hauria de passar, Jordi?
Doncs... Jo el que veig és que el nostre problema, en aquest moment tenim 11 punts claus a la ciutat i 7 punts a l'Eixample, on el tema de retirada de taules Covid, en teoria se'ns ha dit que es farà efectiva, no es consolidaran taules excepcionals. Jo penso que això s'està estenent com la famosa taca d'oli. Llavors arribarà un moment que el nostre problema serà un problema de ciutat, perquè només cal passejar per Barcelona, pels carrers de l'Eixample, pels carrers de Nou Barris, i veus que cada vegada això va a més, sense cap mena de control, sense cap mena de per part, no sé si dir-te Ajuntament o Guàrdia Urbana, de sanció realment el que està incomplint amb aquestes ordenances, tant de terrasses com d'acústiques com de mitjambientals, i arribarà el moment que això es convertirà en una bola tan gran que veurem qui ho pararà, perquè aquesta és una mica la meva por en aquest sentit.
A mi em sembla molt interessant dues coses. Bé, em sembla molt interessant tot plegat, per això estem parlant aquí, perquè entenem que efectivament hi ha el dret a dormir, no? També entenc que hi ha el dret a divertir-se, o sigui, sí, un segon. Tots els drets s'han de combinar, i més quan un viu en una ciutat, no? Però em sembla interessantíssim el que diu Jordi Carmona sobre l'enfocament ètic, i em sembla també interessant el que deia Miquel Prat sobre el fenomen que està passant al Poblenou. És a dir, perquè no podem pensar de cap manera que el papà ajuntament, el papà estat, el papà que sigui, pot tenir aquesta cura absoluta del comportament de cada ciutadà en una qüestió que segurament també és molt personal. Aquí tenim clarament una implicació de la gent. Parlaves abans del tema dels skates. Clar, no podem posar un guàrdia urbana a cada cantonada per posar-li una multa al senyor que passi amb l'skate. Segurament haurem de fer alguna cosa on la societat també s'involucri d'una manera o una altra, no?
A veure, hi ha una cosa que m'agrada molt, això que comentava el company, el Jordi Carmona, el tema aquest d'un problema d'arrel ètica, en el sentit de que hi ha una col·lisió de drets, que jo crec que tu estaves més o menys, volies dir, el dret, nosaltres no estem en contra de que la gent es diverteixi, de que la gent es guanyi la vida, de la que la gent... Però quin dret, i això sí que és un tema a discutir, quin dret és més elevat? El dret a que tu t'ho puguis passar bé, o el dret de que un negoci es guanyi la vida molt millor que millor, o el dret als ciutadans a dormir? Perquè és que hi ha un tema que a vegades, sobretot quan parlem amb gent com... Parlem, no. Ens sentim atacats directament, o almenys personalment, per gent com el del gremi de restauració. Ells s'obliden, o moltes vegades ens oblidem, que a sobre d'aquests locals vivim persones. És que a vegades aquesta equació que sembla tan senzilla, ells demanen un dret a tindre més terrasses, a consolidar més terrasses. Ara ve la famosa aquesta cosa del 2018. Bueno, el 2018 no hi havia Covid. Estem partint d'una cosa que es va ampliar unes terrasses, i el que han de fer és treure les terrasses i tornar mínim a la situació del 2018. Això seria un punt de partida que ja seria exagerat. Però em vinc a referir que ells, o molta gent, no entén que a sobre d'aquests llocs viuen persones i col·lisionen els drets d'aquestes persones a fer la seva vida amb el dret potser superior, jo crec que superior, al descans. I aquí sí que hi ha un tema de debat que costa una miqueta d'entomar, saps?
Isabel, volies dir alguna cosa? Ah, sí. Digui Jordi, sí, a continuació.
Sí, permet. Sí. No, per acabar amb aquest discurs que estaves fent, Miquel, i que és ni més ni menys és això. És a dir, el principi ètic és universal. Hi ha categories morals, evidentment, no? I aquí la categoria moral és que el dret al descans, el dret a la vida, el dret a la salut, està per sobre de qualsevol altre. Jo també sóc dels que opino, i crec que tots els que estem aquí ara en aquesta taula pensem igual, que és a dir, ha de ser compatible la vida en una ciutat on hi hagi un oci adequat, on hi hagi uns negocis adequats, és a dir, insisteixo, sense l'avarícia que es plantegen en algunes ocasions, amb la coexistència dels ciutadans que vivim i tenim, doncs, el dret, aquests drets supra que estem parlant. Però jo vaig una miqueta també més enllà, i si em permeteu vull plantejar, en moltes ocasions es parla que la ciutat ha de ser també pels infants. Això també, els que em coneixeu, sabeu que ho he parlat en més d'una ocasió. Dit això, en les nostres zones, pensar que els nostres fills i filles o els nostres nets menuts poden jugar a la ciutat, això és una autèntica barbaritat, és una fal·làcia absoluta, perquè la via pública avui dia està colonitzada per qualsevol aspecte especulatiu menys per als ciutadans, i no parlem ja dels infants. Per tant, jo apel·lo amb aquest sentiment ètic, perquè també penso que les persones que tenen locals i que tenen els seus negocis oberts a la restauració, a l'oci, etc., també tenen una responsabilitat moral, en aquest cas, respecte als seus veïns.
Introdueix...
I quan diuen... En algunes ocasions, si em permets acabar, mira, quan diuen en algunes ocasions és que el que passa fora a mi no m'incumbeix, això no és així. És a dir, en una societat ètica això no és així, perquè el que passa fora també és responsabilitat seva.
Introdueix un tema interessant el senyor Carmona amb aquesta qüestió, que és el tema dels infants i el joc a les voreres. És un tema interessantíssim, ho podem parlar en una altra ocasió, perquè realment és interessant. L'Isabel, i ara de seguida anirem al telèfon perquè tenim una persona esperant per intervenir, però m'acaba de passar una fotografia amb el seu telèfon, diu: "Mi sueño vale más que tu último cubata". És la pancarta que, imagino, deu penjar vostè des del seu balcó, no?
Per demà.
Ah, per demà, és per demà. Molt bé. Volia comentar alguna cosa, Isabel?
Sí, volia comentar que jo crec que el polític, precisament, és algú que té que regular el que està passant. I llavors el que he vist aquests últims mesos és una total impunitat dels restauradors que noten. Però hem viscut situació tan surrealista com el regidor Pau González, que és un regidor bastant honrat, o sigui, que és un home que fa el que pot perquè la cosa hi funcioni, que la gent pugui dormir i que els negocis puguin funcionar i tal. Però el que he vist és que va donar avisos en una terrassa perquè quiti... català ho sento, soc francesa i el català em surt bastant malament.
No és veritat.
Bueno, que quite la su terraza, le ha dado avisos, al final no ha quitado la terraza, han venido con una grúa un martes para quitar las tres mesas de una terraza ilegal y el jueves han repuesto tres mesas de la... que no eran, por supuesto, las confiscadas. O sea, me refiero, hay un nivel de impunidad por parte de los restauradores, se siente tan impunes que hacen lo que les da la gana. Es brutal eso. Entiendo que han sufrido mucho, pero es que no justifica que nos impida dormir.
Tenim dades fetes públiques per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, segons la qual a Barcelona, només a la ciutat de Barcelona, moren cada any 130 persones per qüestions associades al soroll. Els efectes negatius en la salut es tradueixen en trastorns greus del son, per exemple, és una patologia que afecta més de 60.000 persones a la ciutat de Barcelona. Alguna vegada ho hem parlat amb l'Oriol, aquí al nostre programa, el nostre expert en son, oi? Està amb nosaltres un divulgador científic que jo crec que tothom coneix, en Ferran Casas. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Em sembla que coneixes una mica de prop aquest tema, que has tingut alguna aventura literària amb neuropsicòlegs que t'han fet entendre bé el tema del soroll, no?
Sí, a més, és imprescindible, i estic totalment d'acord amb tot el que parlàvem amb els nostres contertulians, no, ara. Hi ha tres coses, jo sempre enfoco tots els llibres, que no podem deixar de fer en aquesta vida, no? Una és respirar, per tant, estem una qualitat de l'aire, aquest seria un altre debat, no? Bo, una altra és dormir i una altra és menjar, no? Són tres aspectes de la nostra vida en els que sí o sí li hem de posar atenció. Evidentment, tot aquest soroll del que esteu parlant, si ens afecta a l'estat del son, doncs això afectarà a la nostra vida en general, no? Perquè al final serà el rendiment el dia següent a l'hora de treballar o estar amb els fills o el que sigui, no? Llavors això, evidentment, ens permetrà, o no ens permetrà, més ben dit, tenir un estat de serenitat complet, no? Que ens acosti una mica aquest estat de felicitat que sembla que tots busquem, no?
Ja. En fi, de tota manera és una cosa complicada, no? Justament, no? I ho hem vist, no? Amb la pandèmia, quan hi havia tot el tema de les limitacions als bars, com es van omplir totes les places. Per això deien que aquesta no és una lluita exclusivament política, en el sentit en el que hi ha cal una conscienciació social perquè, efectivament, diguem que... Avui tenim un exemple claríssim, les limitacions al tema de la revetlla de Sant Joan als xiringuitos de la platja, que la gent no podrà estar al xiringuito, però s'anirà 3 metres més allà a la sorra de la platja, on allà sí que podrà tenir música i podrà tenir el que vulgui. És molt difícil una societat que pugui arribar a controlar fins a tal punt tot això, no?
És molt complicat, i a més que hi ha un punt també que com a éssers individuals haurem de fer un estat d'acceptació al final, no? I dir, bueno, doncs si visc a Barcelona, la gran ciutat, podem aconseguir viure millor, evidentment tenir menys contaminació acústica, però hi haurà un punt que potser no la tinc a Sant Martí d'Empúries, no?
Clar.
Vull dir, això és una cosa que tots haurem d'acceptar poquet a poquet, però jo crec que es poden fer moltes coses, des de l'Ajuntament, moltíssimes. Jo visc just a sobre d'una discoteca, molt a prop, just darrere tinc una discoteca, i a mi la discoteca en si no em molesta, perquè està insonoritzada, està ben treballada, jo no sento la discoteca. El problema el tinc quan els nanos, que és normal perquè són adolescents i tots ho hem fet, surten i es foten a sota de la meva finestra a fer l'última copa, no? Aquest és el problema, aquí és la contaminació acústica, no? També, llavors, clar, són molts punts, molts factors que no tenim en compte, però sobretot jo pensaria en això, en el son, no?
Fixeu-vos que el Ferran de passada ha dit una cosa, diu, com tots hem fet. Clar, abans ho dèiem a la tertúlia del programa, no? Abans ho dèiem, no? Nosaltres, quan en lloc de ser els veïns que intentem dormir, sortim a sopar, i seiem en una terrassa. Ho dic perquè és un tema molt complicat, tema realment molt, molt, molt complicat, el que tenim al damunt la taula. No, jo veig que tu a casa tens un altre problema de decibels que deu tenir nom i cognoms i no és massa gran, no?, pel que escolto.
Noms i tres cognoms, vull dir. Tinc tres bitxos ara mateix i jo sóc al càrrec. I els dic, poseu-vos aquí a pintar, que em truquen un moment.
No m'ho puc creure. T'estem fent una entrevista amb els tres nens tu sol a casa, ara mateix?
Il·lucionant-ho com puc.
Caram. Escolta'm, doncs t'ho agraeixo molt. Te n'has sortit molt bé. Deixa'm que et digui. Moltíssimes gràcies, Ferran. Una abraçada.
Una abraçada a tots.
Gràcies, cuida't molt. La Isabel s'està desganyitant amb el dit. Què vols dir, Isabel?
Sí, vull dir una cosa, que estàs dient una cosa que estic totalment en desacord amb tu. Sento molt perquè no em tornaràs a invitar, però...
I tu què saps? Tu què saps?
Estic totalment d'acord, en desacord amb el que dius quan dius és molt difícil de controlar. No és gens difícil de controlar.
I per què no ho fas? És a dir, si tens una idea clara...
Home, clar que la tinc clara, però és que tothom la té clara. Vull dir, controlar això és demanar a que els restaurants renunci a aquest màxim benefici que es fan de les 11 de la nit a les 2 de la matinada. Vull dir, si tu demanes, com a polític, fas una ordenança i dius a partir d'avui es tanca les terrasses a les 11 durant la setmana i a les 12... el fi de setmana, això és una manera de controlar-ho. No?
És una idea.
A més a més, deixem acabar.
Sí,
a més a més...
Hem d'acabar, eh?
Sí,
no em venguis a dirigir el programa. Et demanaria que quedessis perquè hem d'acabar. Digues.
Vale, us costa una mica, no? No, el que vull dir és que, a més, el que sí també es pot fer és el que es fa ara d'un pla d'usos. ¿Cómo es que se puede poner en una calle de un kilómetro 117 terrazas cuando hay 114 fincas? Tu ara dius, no es pot controlar. Clar que sí, a partir d'ara, en un carrer, has de posar una terrassa per un número determinat d'habitants.
Mitja hora li hem dedicat a aquesta qüestió. Ens amoïna la gent que no pot dormir, ens amoïna molt la gent, i m'amoïna a mi particularment com a director de programa, que decideix de què es parla el programa. Ho dic per els comentaris de no ens tornaràs a convidar.
Esperem que sí.
Mai a la vida he volgut tallar la veu de ningú. Em sembla que vostès, que em coneixen, o em coneixen,
bueno,
una mica,
una broma,
sisplau, vostès que em coneixen una mica més que aquesta senyora, saben perfectament que això no és així. En qualsevol cas, gràcies per haver-vos apropat avui al nostre estudi. Tots som ciutadans de Barcelona,
gràcies,
tots patim i vivim la ciutat de Barcelona, i per això ens agrada posar-hi de relleu tota aquella problemàtica. No sé quants programes...
Moltes gràcies per la vostra sensibilitat.
Faltaria més. Jordi Carmona, Jordi Badia, Miquel Prats, Isabel Duran, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per venir avui al nostre programa. Ara a les 4:35 minuts fem una petita pausa, i a la tornada, avui en Josep Martí Blanc ens porta a un filòleg i escriptor d'excepció, Jordi Amat, de seguida aquí al Tot anirà bé.
Ràdio Estel